Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al programa Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, companyia del Leandro Lamor, que és el delegat de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Hola, bona tarda.
Marcos Pardeiro, de Razón Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Bona tarda, bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
I el Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Gran Teatre del Liceu. Bona tarda, també, Joan.
Molt bona tarda.
Convidat aquesta setmana, el senyor Xavier García Albiol. Senyor Albiol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és el presidenciable del Partit Popular a les eleccions del 27 de setembre. Hem sobrepassat ja l'equador de la campanya electoral i abans d'encarar la recta final, que arriba ja a partir d'aquest dilluns, quines sensacions té el senyor Albiol de com va començar a dia d'avui, aquest dissabte, aviam?
Doncs unes sensacions molt positives. És cert que nosaltres vam començar, jo vaig començar, vaig ser nomenat a finals de juliol, on el clima a favor de la nostra, del nostre projecte no era massa positiu, i hem estat capaços en aquests dos mesos, doncs, a donar la volta amb aquesta situació. Avui per avui totes les enquestes i tots els sondejos apunten de que anem de pujada, que podem treure uns molt bons resultats, i el que sí que m'importa més enllà d'enquestes, perquè les enquestes, doncs, cada una diu el que vol, és les sensacions que jo tinc al carrer. I és a dir, que em trobo cada dia moltíssimes persones que em deien: jo no tenia plantejat votar-te, però sí que ho faré. O jo tenia plantejat votar, doncs, a una altra formació política, i no, escolta, us votaré perquè crec que el projecte que esteu presentant és un projecte atractiu i valent, i bueno, amb això estem.
Certa manera, s'ha convertit vostè en un revulsiu per al Partit Popular, per al partit mateix i per la gent, per als votants del Partit Popular, no? Necessitava el PP a Catalunya, doncs, bueno, aquesta inflexió de moral, de força, de ganes, de vitalitat, que és el que porta vostè?
Pues miri, segurament el Partit Popular necessitava en aquests moments incorporar una altra veu al que és el nostre projecte. Al final, doncs, tots pensem el mateix, però sí que és cert, doncs, que cada un ho diu a la seva manera, té el seu estil i té les seves formes. I jo, quan m'ho van demanar els companys el mes de juliol, doncs vaig acceptar encantat, perquè estem en uns moments històrics. Més enllà de la dificultat pròpia des d'un punt de vista de partit, que en aquells moments era assumir aquesta responsabilitat amb unes expectatives a finals de juliol molt, molt complicades, doncs ara, quan han passat dos mesos i on veus que vas recuperant la confiança dels ciutadans, doncs, bueno, molt, molt content.
Vostè sempre, aquests dies de campanya, ha fet una crida al vot transversal que vostè tenia a Badalona, no només la gent del PP, sinó gent, vostè ho deia, gent d'Esquerra, del PSC, em voten a mi.
Sí, i és cert.
Insisteix en aquest missatge.
Si jo ja he estat alcalde de Badalona és perquè m'han votat, evidentment, els del PP, però també perquè em van votar socialistes...
I no, això com es fa, senyor?
Catalanista, doncs, pues, miri, anteposant els
poder,
interessos...
Com un alcalde, sí, però això traslladar-ho a ser el presidenciable d'un partit com el PP a la Generalitat, no és complicat poder, no?
No, jo crec que la meva filosofia ha de ser la mateixa. Jo vaig ser alcalde i mentre era alcalde vaig prioritzar el que és l'interès de la ciutat de Badalona per sobre de sigles polítiques o d'ideologia. Jo crec que en aquest cas és el mateix. Evidentment, doncs, una persona que sigui independentista en aquestes eleccions li costaria molt votar-me,
però
sí, però jo sí que penso que aquelles persones que siguin catalanistes, socialistes, o fa anys que no voten, i es senten representats amb la meva forma de fer, amb el meu pensament, de dir, escolta, més enllà, doncs, de la ideologia que puguem tindre cada un de nosaltres, el que ens interessa en aquests moments és treballar perquè Catalunya no es trenqui, treballar perquè ningú pugui fracturar aquest sentiment que és comú de moltes persones, de ser catalans i espanyols. I això, amb sinceritat, penso que sóc qui millor ho representa, i es poden sentir representats persones de moltes ideologies.
Escolta, si ho troba algun independentista que el vota, ens ho fa saber, que l'anem a buscar. L'haurà convertit, Ja seria una bona notícia.
Bueno, van explicar una anècdota, sí? Però ara tampoc no, suposo que no.
Expliqui.
No, o sigui, una persona que no em vota em va dir que la seva sogra l'altre dia van tindre un dinar que la seva sogra és d'Esquerra Republicana i que li va dir que votaria el García Albiol perquè li creia molt bé de les coses que havia escoltat de quan era alcalde de Badalona. Reconec que segurament és una anècdota puntual i que no serà doncs, no es pot extrapolar doncs, més enllà d'aquella senyora amb una persona independentista. Però sí que m'estic trobant, i això doncs, amb tota serietat, m'estic trobant moltes persones que diuen que no són del PP, que fa anys que no voten el PP, que anaven a votar altres partits, com és el cas de Ciutadans o del Partit Socialista, i que ara diuen que votaran la candidatura que jo encapçalo, cosa que a mi em fa estar esperançat, i sobretot el que fa és posar sobre una mica, vindre a confirmar el que estan assenyalant totes les enquestes, no? I és que en les últimes setmanes el meu projecte, la meva candidatura va cap a dalt i anem recuperant posicions de manera important.
Molt bé, doncs obrim la resta de micròfons a la taula. Comença ara, sí, senyor Oriol, el tercer grau, la resta de companys de taula. Hi ha molts temes, el tema de la Junta Electoral i algunes coses més que hem conegut.
Sí, jo volia...
Leandro, Joan i Maria Jesús, vinga.
Si em permets, el vot de l'àrea metropolitana està molt disputat, perquè tothom coincideix que si hi ha una elevada participació, doncs això pot ser una bona perspectiva, pot donar una bona perspectiva al vot del no a la independència. Però, com està molt disputat, hi ha molts partits que estan allà lluitant per activar aquest vot. A vostè no li preocupa que aquest vot metropolità es fragmenti tant davant de tanta oferta que està darrere d'aquest vot, que després, si té en conjunt un resultat bo, sigui molt complicat, sigui molt difícil recomposar una alternativa a l'oferta independentista?
Mira, a mi el que em preocuparia és que els homes i dones a l'àrea metropolitana no anessin a votar. Jo vull que vagin a votar i, evidentment, m'agradaria que vagin a votar majoritàriament el meu projecte, a la candidatura que represento. Però dir això, doncs no em preocupa. Per què? Pues perquè para lo bueno y para lo malo a mi se'm coneix. I a diferència, per exemple, del Miquel Iceta, que fa un parell de dies doncs, va tindre que fer un míting a Santa Coloma i treure a l'escenari una bandera espanyola gegant perquè tothom sapigués que ell se sent espanyol, jo no necessito treure cap bandera espanyola perquè ningú dubta de la meva catalanitat i del meu sentiment espanyol. En canvi, el Partit Socialista sí que ho ha necessitat, perquè ha estat doncs, fins a avui mateix pactant i donant poder a l'independentisme més radical de Catalunya. Que si hi ha persones que volen votar aquests d'Iniciativa per Catalunya, la candidatura de Catalunya sí que es pot, pues també em sembla la mar de bé. I si escolta, i a Ciutadans, pues també és important que la gent vagi a votar. Després ja ens encarregarem nosaltres d'intentar convèncer que s'acantin cap a la nostra opció, però sobretot han d'anar a votar, perquè els independentistes només es poden guanyar de dues maneres. Una, que els seus vagin i votin, cosa que faran, i aniran tots. Són 1.600.000, 1.800.000, no ho sé. I aniran tots a votar. I l'altra manera que ens poden guanyar és que els que ens sentim catalans i espanyols ens quedem a casa perquè pensem que aquestes eleccions no són importants. Si això no succeeix, si els homes i dones que sentim espanyols i catalans anem a votar el dia 27, jo crec que per la nit pot haver una sorpresa.
Joan Corbera.
Sí, voldria fer un parell de qüestions. Troba a faltar un Junts pel No, és a dir, el Junts pel Sí està clar que és Convergència Democràtica, Esquerra, la CUP també, que tenen molt clar el missatge, un missatge inequívoc, claríssim. En canvi, el no és un no però sí, és un no a la independència, però un sí a un referèndum, és a dir, hi ha una divisió i no hi ha un missatge unívoc dels partits. Creu que, en certa manera, hi ha un fracàs per part, i sobretot els partits d'àmbit estatal, d'haver aconseguit un front comú, això per una banda, i per l'altra molt, molt senzill. Vostè creu que s'ha mobilitzat aquesta majoria silenciosa que s'apel·lava sempre des del seu partit? O està en crescendo?
Front comú per al no, jo no estic d'acord. Jo crec que Catalunya no necessita fronts, el que necessita és intentar aplicar el sentit comú i sortir d'aquesta situació de divisió de la societat catalana. Per tant, jo no aposto per al front. Sí que aposto, i ho he dit des del primer dia, en que a partir del dia 28, aquells que no estem per la ruptura, aquells que no estem per el trencament, obligatòriament ens hem de seure deixar de costat les nostres diferències i treballar amb el que ens uneix. Això sí que ho hem de fer. Cada un amb la posició que estigui, més igual. Cada un la posició que estigui a partir del dia 28. Però tenint clar que hi ha una sèrie de premisses, una sèrie de paràmetres que són inqüestionables, com és que ningú des del Parlament de Catalunya iniciarà un procés cap a la ruptura de Catalunya respecte a Espanya, i en funció de la posició que tinguem ho tenim que evitar. La defensa clara d'una Catalunya plural, però de la mà del conjunt d'Espanya. Cada un pot interpretar de la seva manera, però el concepte l'hem de tenir clar i l'hem de defensar. I aquesta ha de ser, sota el meu punt de vista, la filosofia principal, en funció de les formes que cada partit polític consideri adequades, en funció de les maneres que cada un vulgui, però en el fons treballar tots en la mateixa direcció. Això és el que jo he demanat, això és el que jo he ofert, i sí que és cert que tant Partit Socialista com Ciutadans, en una altra manera, doncs si han dit que, bueno, que és que no, o que no ho saben bé. Jo crec que aquestes eleccions, i Catalunya no es pot permetre en aquests moments posicions ambigües. T'has de posicionar en favor dels que volen trencar o en favor dels que volem treballar perquè la convivència dins de la pluralitat pugui sortir endavant.
El tema de la majoria silenciosa, creu que està mobilitzada?
Jo el que sí que estic detectant és que cada cop els ciutadans de l'àrea metropolitana i de Barcelona ciutat i de les grans ciutats estan prenent consciència de la importància d'aquestes eleccions. Crec que estarem davant d'unes eleccions autonòmiques amb una participació rècord. Ho crec, i com que això queda gravat, dintre d'una setmana podran comprovar si m'he equivocat o no.
Bueno, convidarem el senyor Albiol a veure si aquesta faceta de pitoniso doncs també...
No és pitoniso, és un tema de...
D'intuïció.
D'intuïció i sobretot de la reacció ja. Que estic veient...
I de trepitjar el carrer, no?
Efectivament.
Ja. Molt bé, Maria Jesús Cañizares, vinga.
Aquests dies parlant amb dirigents socialistes, reconeixen que tenen por de que aquestes eleccions vagi molt bé per Rajoy de cara a les generals, o sigui, que tot el tema, el debat independentista, això beneficia al PP. Però això, clar, té una doble lectura, que és com dir que el PP utilitza Catalunya de manera partidista, electoral. Jo vull saber la seva opinió respecte...
Pues mira, aquí l'únic que ha parlat de que nos tenemos que tomar estas elecciones como si fueran unas generales ha estat el Pedro Sánchez, que ho va dir el passat dissabte, si no m'equivoco. A mi em sembla una enorme irresponsabilitat que el Partit Socialista o qualsevol altre partit es pugui plantejar aquestes eleccions com unes prèvies a les generals. Per què? Perquè aquestes eleccions són tan importants, tenen tanta transcendència, que no poden ser comparades absolutament en res. I que si algú pretén, com sembla el Pedro Sánchez que ha dit públicament, que això ha de ser l'antesala de les generales, primer, està faltant el respecte en els catalans. I segon, està equivocant la magnitud de la importància d'aquestes eleccions. Són unes autonòmiques, no són unes plebiscitàries, però és cert que són les autonòmiques més decisives i més importants de la història de la democràcia.
Sí, aquests dies hem sentit la Unió Europea, un cop més, ja són moltes vegades, Merkel, Cameron, etc.
Però des del 2004,
respostes al senyor com es diu, Tremosa fa molts anys, etc., de dient que si Catalunya se'n surt d'Espanya queda automàticament fora de la Unió Europea. Això ho han repetit mil vegades. Per exemple, hem vist els debats televisius o debats de ràdio entre els candidats i entre ells vostè, però que alguns candidats independentistes segueixen dient i repetint que ens quedarem a dintre malgrat això. Jo dic que això és una evidència clara que no és així, però sembla que hi ha una part important de la població que se ho segueix creient. Vaig veure el dijous per la nit un debat i que després es va preguntar quins oients deien que havia guanyat el debat i tal, i van dir que havia guanyat un determinat candidat, el de Junts per Sí. Aquest va defensar reiteradíssimament de que no se surt d'Europa quan és contra la més gran evidència. Vostè per què creu que el ciutadà català, no dic el polític, sinó el ciutadà català, on molts segueixen creient això quan és tan evident? S'ha rentat el cervell de la gent?
Bueno, doncs,
quina contundència, home, Daniel.
Jo crec que hi ha una part de la població de Catalunya que, que ha perdut de vista la realitat i sobretot les seves conseqüències, i això és veritat. Miri, jo l'altre dia parlava amb un senyor d'una forma molt, molt educada, molt amigable, i al final em va acabar dient una persona que és independentista. Va dir, bueno, pues si la independència significa que haig de perdre la pensió, m'és igual, jo vull la independència. Bueno, pues quan algú t'està fent aquests plantejaments, poc temps que discuti
la veritat. Aquest senyor possiblement tindria tres recursos, perquè el ciutadà normal
no es pot permetre perdre la pensió. Però una mica va la filosofia que tu apuntaves, no? Que hi ha gent que li estan dient, miri, sortirem de la Unió Europea. Això significarà que les nostres empreses seran menys competitives. Si són menys competitives, vol dir que no poden tindre contractada tanta gent, que tindran que despedir a treballadors. Que les ajudes que rebem d'Europa deixarem de rebre-les, que ens tindran que posar un passaport, i hi hagi més igual, tiro endavant, pues, escolti, contra qui no té capacitat d'analitzar les conseqüències d'una decisió d'aquest tipus, pues, escolti, poc es pot fer. Vol dir, doncs, que tenim una part de la societat, doncs, que té un problema, entre cometes, quan dic problema des d'un punt de vista de no saber calibrar la magnitud de les decisions que es poden prendre. Però miri, però és que no ens anem tan lluny. És que el dijous, quan jo vaig fer el debat, li vaig dir tres vegades al senyor Romeva, perquè clar, deia, no, és que no hi ha cap tractat europeu que digui que Catalunya sortiria de la Unió Europea. Dic, home, evidentment que no hi ha cap tractat europeu que digui que Catalunya sortiria de la Unió Europea, com no ho diu, doncs que Extremadura saldria de la Unió Europea. Dic, el que sí que tots deixen molt clar, que si hi ha una part, si hi ha un territori d'un estat membre que es separa, automàticament deixa de pertànyer a la Unió Europea. Però sí, si vostè em pregunta, en els tractats posa que si Catalunya se va d'Espanya se quedarà fora de la Unió Europea? Evidentment que no, però això és que és de segon d'ESO. És a segon d'ESO, permetin que els hi digui.
No, és que tu te'n vas d'un lloc. Efectivament. No, que facin fora i punt. Marcos Pardeiro.
Sí, deia abans que les enquestes cada una, bueno, pues pronostica una cosa diferent i tal, però el cert és que la gran majoria d'enquestes, com a mínim fins ara, coincideixen a pronosticar que la suma de Junts pel Sí i la CUP es farà 68 o més, és a dir, majoria absoluta. Davant d'aquest escenari, què farà el PP el dia 28? O sigui, estem davant d'una legislatura que serà un gran embolic, un gran conflicte institucional, que veurem al Tribunal Constitucional a diari o al govern a diari. Vull dir, vostè ja ha pensat en aquest escenari que s'ha de fer?
Jo he pensat en tots els escenaris. Sí que crec que la majoria absoluta, si els homes i dones de l'àrea metropolitana van a votar, és difícil que es produeixi. Però si ens posem en aquest cas hipotètic, doncs miri, des del Parlament de Catalunya utilitzarem tots els recursos que l'estat de dret posa a les nostres mans per evitar que es dui a terme aquest procés d'autèntica bogeria i de ruptura. A partir d'aquí, doncs, el govern d'Espanya també prendrà les mesures que consideri oportunes, i no oblidin que la Unió Europea, doncs, no està per bromes en la línia de que ara apareixin parts de territoris d'estats que es dediquin, doncs, a autoproclamar-se estats independents. Per què? Perquè la Unió Europea no està per aventures d'aquest tipus, i cap estat membre o la immensa majoria dels estats membres està per aventures d'aquest tipus. Per tant, hi hauria una reacció per part del propi Parlament, a través nostre i suposo que alguna altra formació política també, una reacció de l'Estat, del govern d'Espanya i també de la Unió Europea. Aquesta és una aventura que segur que no acabarà bé. Ara, que al llarg de tot aquest procés pot fer molt de mal i es pot emportar per davant, doncs, moltes expectatives de creixement de Catalunya, segur que sí.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, el Walter Center de Barcelona, amb Leandro Lamor, Marcos Pardeiro, Jesús Cañizares, Joan Corbera i Daniel Arasa. El convidat d'avui, el senyor Xavi García Albiol, presidenciable del Partit Popular a les eleccions del dia 27 de setembre, d'aquí una setmana pràcticament. Aquesta setmana passada, el divendres, va prendre força i protagonisme a la Junta Electoral. Li va, podíem dir, treure els colors al senyor Artur Mas, una resolució que deia que havia utilitzat el discurs institucional de l'11 de setembre amb fins partidistes. Aviam, és un altre toc d'atenció.
I gràcies al recurs que va posar el Partit Popular i no va posar Ciutadans, repeteixo, gràcies al recurs que va posar el Partit Popular i no va posar Ciutadans, la Junta Electoral li ha donat un toc d'atenció molt important a TV3
també,
i ha obligat a TV3 a comportar-se d'una altra manera i donant veu i pluralitat en els partits que no som independentistes. A partir d'aquí, doncs home, a mi m'agradaria que alguns que se'ls omple la boca parlant de la defensa d'Espanya i de no sé quantes coses més, a part de parlar, a part doncs de grans frases, actuessin. I jo hi he trobat a faltar en tot aquest procés on el Tribunal, la Junta Electoral s'ha pronunciat en diferents ocasions, doncs que Ciutadans, a part de les paraules, hagués passat els fets.
Home, lo de la corporació és greu, però lo d'utilitzar un discurs institucional per fer campanya electoral també és molt greu.
També és que podem posar
les dues coses, posar tot el mateix.
Podem posar el mateix sac, és que forma part de la perversió del sistema polític que té el govern de Catalunya en aquests moments, l'autèntica confusió entre el que és institució i el que és partit polític o candidatura, que és un autèntic despropòsit.
Molt bé, Leandro, volies...
Sí, parlava abans d'una possible necessitat de que els partits del no se sentin a parlar després de les eleccions. En aquest sentit, en una hipotètica taula d'aquests partits, a priori, vostè amb quin candidat tindria més feeling?
Miri, jo tindria més feeling amb l'Albert Rivera, el que passa que lamento que hagi marxat cap a Madrid, però jo amb l'Albert Rivera tindria més feeling, li dic en serio, perquè jo crec que aquest és un moment en què a Catalunya ens estem jugant no tan sols la política catalana, sinó una part molt important de la política espanyola, i crec que el principal actiu que té Ciutadans és l'Albert Rivera, i crec que també hem tingut que estar en el Parlament a partir del dia 28 com jo, defensant els catalans que ens sentim també espanyols. Això no és així, però bueno, doncs sabré, escolti, tant amb l'Iceta com amb la Arrimadas per intentar doncs el que és l'objectiu.
Amb Espadaler, no? Amb Unió, no?
També, però sap què passa? Que és que l'Espadaler, que a mi em cau molt bé, eh? I ho dic en sèrio, no és creïble. És que Espadaler fins fa dos mesos estava votant a favor de construir totes els instruments de l'estat propi per part de la Generalitat. O sigui, Espadaler, el govern del que ell formava part i la seva companya de partit va estar sortint el dia 9 de novembre a fer una valoració al costat del president de la Generalitat sobre la consulta il·legal que es va fer. És que anem a ser una mica serios. És que dius, no, és que amb els anys ha evolucionat. No, és que fins fa dos mesos estava fent tot això i ara és absolutament el contrari. Escolti, benvinguts, ho dic de bo, benvinguts. Ara quan el sento parlar dic, carai, diu, tio, ni podien estar gaire bé al PP.
Han vist la llum.
Sí, han vist la llum, podien estar gaire bé al PP. Però dius, oh, mires els diaris de fa del mes de maig i estàvem fent el contrari, per tant, una mica serietat. Però escolta, si ha vist la llum ara, a mi em sembla fantàstic i benvinguts, però jo hagués estat més còmode si es hagués quedat i no hagués marxat a l'Albert Rivera.
Però escolti, realment creu que partits tan heterogenis com el seu i Catalunya Sí que es Pot o el PSC poden fer un front comú després de les eleccions?
Amb Sí que es Pot nosaltres no podem fer cap front comú. Nosaltres amb Iniciativa per Catalunya i Podemos és evident que no tenim gairebé, per no dir res, en comú. Aquesta és la realitat. Però donant aquesta... deixant a part aquesta matització, que vull recordar, el seu propi candidat, el de Catalunya Sí que es Pot, ell va dir que va participar a la consulta del dia 9 i que va votar a favor de la consulta i a favor de la independència, que va votar sí, ho ha dit ell mateix, no? Però dit això, apartats, doncs, fetes aquestes clarificacions, jo crec que estem, especialment el que és Ciutadans, Partit Socialista i Si Unió, doncs la conversió que està fent és sincera, podem anar a treballar amb la mateixa direcció.
Maria Jesús.
Jo volia saber la seva opinió sobre aquest debat que, no ens enganyem, eclipsarà qualsevol altre acte, míting de la propera setmana. Que
debat, és debat o cara a cara?
O cara a cara, cara millor
cara,
dir.
No, cara a cara.
Bien visto. Entre el ministro Margallo i Junqueras.
Bueno.
Sembla que hi ha dirigents nacionals del PP que no estan massa convençuts amb això, perquè és, com diuen els independentistes, elevar Catalunya a la categoria d'estat. Jo no sé la seva opinió personal, si
escolti, i què vol dir? Que si jo faig un debat amb el president de la Generalitat, m'estan elevant a president de la Generalitat? Anem a ser una mica serios. Escolti, aquí el que hi ha és un debat, com n'hi ha 200.000 amb una campanya, sigui quina sigui, un debat que jo crec que qualitativament és interessant, perquè són dues persones que han tingut experiència en el Parlament Europeu, eh? I quan a mi m'ho van comentar, diu, pues a mi em sembla molt bé, si van a parlar de les conseqüències des d'un punt de vista d'Unió Europea que tindria el trencament de Catalunya amb la resta d'Espanya, a mi em sembla que pot ser, que pot ser interessant. Jo no li donaria més, més vueltes, de veritat.
Però amb tots els respectes per 8TV, però és una televisió local amb una audiència determinada. Potser això, aquest debat sí que hagués estat molt important a altra televisió. Més.
Pues supongo que se lo ofrecieron esa tele local. Dijo que sí, yo también he llevado, no ahora, en el año 2011, a Mariano Rajoy a teles locales. Es que no sé si me explico. Dices, un presidente del gobierno tiene que ir a ser entrevistado en una tele local. Pues, ¿por qué? ¿Por qué no? Aparte, yo creo que va a ser muy divertido, porque Margallo es una persona con muchos recursos.
Bueno, el que passa que és la lluita de la racionalitat contra els sentiments. El senyor García Margallo és un gran territorial, debatidor, com vulgui dir-ho, però lluitar contra el sentiment que porta dins el senyor Junqueras...
I el senyor Margallo també porta sentiment.
Evidentment.
El senyor Margallo porta el sentiment.
Però aquest sentiment de l'independentisme que porta el senyor Junqueras...
Pues el sentiment
no ho té pas el senyor Margallo.
El sentiment de l'independentisme...
Que dialècticament el guanyarà el senyor Margallo, el senyor Junqueras, això ho tinc claríssim.
El sentiment de l'independentisme té el mateix valor que el sentiment d'aquests que ens sentim catalans. Sí. I espanyols, si no volem renunciar, ja a mi em sembla que és interessant. I amb una campanya, quants més debats hagin, molt millor, clar que sí. Mira, abans d'ahir, quan vam fer dijous, quan vam fer el debat als caps de llista, nosaltres estàvem fent un debat a un canal de televisió, a l'altre canal de televisió n'estàvem fent un altre també amb candidats també de la nostra candidatura, i estàvem fent el bàsquet. Escolti, pues què vols que li digui? Pues clar que sí, que la gent, quants més debats hagin, molt millor. I
si vostè doncs... no hagués estat candidat, què hagués fet? Mirar els debats o mirar el partit de bàsquet?
Sense cap tipus de dubte, mirar el bàsquet. Vol que li digui? Pues és veritat.
Ex jugador de bàsquet.
Per què l'enganyaré? Per què l'enganyaré? Entre un debat polític i una semifinal del campionat d'Europa, de l'europeu de bàsquet, jugant a Espanya, que vol que
contra França.
40 punts gasol.
Contra França. Crec que el García Violeta, no sé si era l'únic alcalde d'Espanya, no sé, però un dels que ell tenia al seu despatx una samarreta de la selecció espanyola de bàsquet.
Mm-hmm. Sí, sí.
El despatx de l'alcaldia.
Amb un marc, la tinc allà, que me la van regalar l'any passat, la selecció espanyola que vam jugar.
Que va omplir l'Olímpic de Badalona, eh? Va omplir, eh?
Efectivament, durant dos dies.
Dos o tres dies, eh?
I va sonar l'himne d'Espanya durant dos dies i ningú va... xiular en absolut.
En aquest sentit, el partit de França-Espanya a França l'altre dia, els francesos doncs, cantant l'himne de França, la Marsellesa, i després amb un silenci absolut i un respecte absolut escoltant l'himne d'Espanya.
Això
diu molt dels francesos.
Això és cosa que no passa. Que posa en evidència doncs, la cultura i el respecte de la gent. O sigui, a mi és que em sembla tercermundista i em sembla inadmissible que es faci una final de la Copa del Rei i que les aficions xiulin a l'himne nacional. Escolti, li vaig a dir, si a vostè no li sembla bé la Copa del Rei i no està a gust, pues no la jugui. Pues sí que és així de fàcil. Sí que és així de fàcil. Molt. Això és el mateix que el debat quan diuen una Catalunya independent, diuen els que volen trencar. Una Catalunya independent. Ara, però volem jugar a la Lliga de Futbol Espanyola perquè és la millor del món, eh? Ja, això està bé, eh? O que ens interessa, o sigui, Espanya ens roba. A Espanya ens maltracta, a Espanya no ens estima, Espanya té la culpa de tots els mals. Ara, amb la Lliga de Futbol, volem la Lliga Espanyola perquè és la bona.
Escolti, aquí el que fa falta, doncs, és un pronunciament de la Real Federació Espanyola de Futbol o de la Lliga de Futbol Espanyola dient que, escolti, si Catalunya surt d'Espanya, el Barça no pot jugar a la Lliga.
Pues això és el que
faltaria de pronunciament.
Això és el que tindria que fer la Federació Espanyola de Futbol, però jo crec que el president està per altres històries més crematístiques.
Bueno, Daniel Arasa, sí, si eres el futbol o canvies?
No, no està mal el futbol, jo crec que serà el més interessant que sentirà els nostres oients, no? Però en tot cas...
Feu preguntes molt interessants tots plegats.
Sí, has fet referència a que el senyor Rabell, el número 1 d'aquest Sí que es pot, Catalunya Sí que es pot, que és independentista, i ell, l'he sentit jo dir a ell, que va votar sí al pseudo referèndum de novembre per l'empipada que tenia respecte al govern espanyol, l'actuació del senyor Rajoy, del senyor Montoro, etc. Jo li pregunto en relació amb això, perquè ell diu que després que ell no és independentista, ho diu clarament, però que va votar això primer per enfado. Què fa el govern espanyol en relació a Catalunya, i concretament el senyor Rajoy, el senyor Montoro, els vicepresidents, etc., que han fet que hagi pogut contribuir a aquesta actitud d'hostilitat cap a Madrid, cap al govern espanyol, perquè alguna cosa pot ser fet ells que no estigui prou bé?
Pues miri, primer, que un candidat digui que ha votat a favor de la consulta, que ha votat sí a la independència, però que no és independentista i que ho ha fet perquè estava enfadat, demostra molt poca serietat i molt poc criteri per part d'aquesta persona, el primer. El segon que li dic, què s'haurà fet malament? Pues miri, el govern d'Espanya segurament s'ha equivocat en moltes coses, també n'ha encertat en altres, però el principal error, no saber explicar la molta i bona feina que ha fet aquests anys, des de l'any 2011, on Espanya estava a punt de ser intervinguda i ens hagués passat el mateix que Grècia. Això no s'ha sabut explicar. Això no s'ha sabut explicar. A partir d'aquí, vostè em diu, home, doncs determinades mesures concretes podien haver estat més o menys encertades. Això jo li accepto. Jo li accepto. Però sí que crec que ha hagut un clar esforç per part del govern per intentar que Catalunya i el reste d'Espanya sortís endavant, que no fóssim intervinguts amb el que hagués significat de tindre que baixar les pensions un 20% i els sous dels funcionaris un 40%, que les nostres empreses haguessin perdut competitivitat per poder vendre els seus productes a la resta de la Unió Europea. I em sembla que aquest és un gran esforç que entre tots hem fet, però que el govern d'Espanya no ha estat capaç de poder explicar amb la importància i la magnitud que mereixien. A part, diu, escolta, han fet lleis que han estat poc encertades. Doncs segur. S'han presentat algunes lleis, doncs, que es podien haver plantejat d'una altra manera. Segur. Però al final em sembla que el balanç és més positiu que no negatiu.
Marcos.
Una de les coses que està en joc en aquestes eleccions, no la més important segur, és qui serà el cap de l'oposició, que a Catalunya té un reconeixement institucional propi, té certes atribucions, té més salari, té, bueno, més atribucions. El pronòstic és difícil de fer perquè hi ha com tres candidats possibles, no? El cap de l'oposició, la senyora Arrimadas de Ciutadans, el senyor Rabell de Catalunya Sí que es pot i vostè. Si vostè és el cap de l'oposició, renunciarà a certes coses que van associades a la figura de cap de l'oposició a nivell de diners, de personal, etc.
Pues miri, la primera notícia que tinc, que el cap de l'oposició té una situació singular, m'acabo d'assabentar ara, perquè no tinc ni idea. Vostè pregunti'm de nivell local, m'acabo d'assabentar ara mateix. Aviam,
jo
que va renunciar, no?
Bueno, perquè forma part del govern, quasi. Des de fora, però forma el govern.
Els socialistes volien aquest
càrrec. Moment, Maria Jesús, digues.
No, que els socialistes volien aquest càrrec, perquè clar, que són els primers que
estan fent oposició,
però clar, Junqueras va dir que no.
Qui va renunciar llavors va ser Artur Mas, al seu moment.
Va ser Mas en el seu dia.
Junqueras no renuncia,
la figura que es va posar en el tripartit.
Exacte.
A l'entrevista de la Diada a TV3 el van presentar com el cap de l'oposició, que ja estava a la llista de Mas.
Jo tot allò que permeti una major visualització de la feina que fa el cap de l'oposició em sembla bé. Si després entrem a qüestions de detall més petit d'organització, doncs, escolti, ho mirem, i jo aquí no tinc cap tipus de problema, però tots aquests aspectes que permetin una major visualització de l'oposició, a mi no em semblen malament.
En tot cas, vostè li dona molta importància al fet de que sigui un dirigent del PP i no un dirigent de Catalunya Sí que es pot o del PSC, qui sigui la força majoritària entre les forces contràries a la Constitució. Quina importància té
No, però jo no crec que sigui una qüestió que jo vull que sigui un del PP i no sigui un altre partit. Jo el que vull és que aquells, i especialment el meu projecte, que crec que representen millor en els catalans, que ens sentim espanyols i que estem perquè Catalunya avanci i no per dividir i per restar, doncs puguem tindre el major suport a les eleccions i que aquest suport es visualitzi i tingui efecte en el Parlament de Catalunya. Per tant, no és una qüestió de dir jo vull que un que sigui perquè és el PP i no que sigui doncs del d'Iniciativa o de Podemos. No, escolti, jo el que vull, jo, Xavier García Albiol, és obtenir els millors resultats, que tindrà quanta més confiança millor per part dels catalans per poder fer amb millors garanties la meva feina.
Però tot pot quedar a l'aire si realment tenim una legislatura curta, no, senyor Albiol, perquè si guanyen els que diuen que poden guanyar el Junts pel Sí, preveuen que d'aquí 18 mesos doncs tornem-hi.
Bueno,
tornem-hi, referèndum, eleccions...
Amb 5 anys portem 3 eleccions autonòmiques i ja estan dient...
Això serà un caos, no? Com a comunitat ens porta a la ruïna, això.
Aquesta inestabilitat política té conseqüències a l'estabilitat social i econòmica sense cap tipus de dubte. I és cert que aquests dels Junts per al Sí ja estan dient que es tenen que convocar eleccions dins de 18 mesos. A mi em sembla que és un autèntic despropòsit i que al final qui pot acabar pagant les conseqüències, que acabarà pagant les conseqüències, si això s'acaba produint, serem tots els homes i dones de Catalunya.
Maria Jesús.
Una de les enquestes que van sortir ahir deien que no sé si el 70-80% dels catalans estan a favor d'una reforma constitucional. La propera legislatura, suposo que hi ha en clau espanyola, generals, és la legislatura de la reforma, i en quin sentit? I si vostè creu que s'ha d'obrir...
Jo no tinc cap tipus de problema en parlar i en plantejar una reforma constitucional. Ara, sí que crec que tenen que haver uns criteris previs. Obrim una reforma constitucional? D'acord. Per què? Per adequar, doncs, la Constitució, que no és un document sant, que no és la Bíblia i que, per tant, es pot canviar. Adequar la Constitució, després de 30 anys, a la nova realitat social, política, econòmica i territorial de Catalunya? Sí, jo estic d'acord. En base a quin criteri? El criteri de la lleialtat institucional. El que no pot ser és que algú pensi que obrir la Constitució significa aprofitar per destrossar Espanya per carregar-se el país. No, en aquesta línia no podem anar i nosaltres no ho acceptarem. Però si és per donar-li vigència, per donar-li actualitat a les noves realitats de tot tipus que té aquest país, doncs jo no tinc cap tipus de problema, i és més, crec que és positiu i que es tindrà que afrontar la propera legislatura, però sobretot partint de la base de la lleialtat institucional i on ningú qüestioni que Catalunya forma part, entre altres qüestions, però que Catalunya forma part d'un gran projecte que és Espanya.
Vostè ha parlat algunes vegades de singularitat de Catalunya en el sentit del finançament. Nota la fúria dels barons del PP quan diu això?
No,
o és un mite
que tenim? Jo no he parlat de singularitat. Jo el que he dit és que Catalunya mereix un millor sistema de finançament, que aquelles comunitats que més aporten, com pugui ser la Comunitat de Madrid o Catalunya, han d'augmentar els seus recursos, però que en cap cas el nou model de finançament té que significar que s'intenti visualitzar que somos distintos y diferentes al resto. Aquí el que hem de buscar és un model, un sistema que garanteixi més ingressos per Catalunya, per gastar-los amb el que toca, que és fer carreteres, obrir plantes d'hospitals, fer guarderies, no en crear estructures d'estat. Això és el que jo penso. Però si algú s'està plantejant un nou model de finançament, doncs per fer el que ens doni absolutament la gana i per demostrar que els catalans som diferents de la resta, doncs no, els catalans tenim la nostra pròpia singularitat. Els catalans ni som millors ni som pitjors que els altres, i el que sí que volem és un sistema que ens permeti disfrutar, gaudir d'una sèrie de recursos econòmics que entenem que ens mereixem, i destinar-los al que toca, que són les prioritats reals de la immensa majoria dels catalans.
Sí, aquesta reforma de la Constitució que vostè no li fa, no li gira la cara, diguéssim, podria reconèixer tres aspectes de Catalunya. El primer, Catalunya com a nació, no identitat nacional, com a nació. En segon lloc, representació exterior. I en tercer lloc, blindatge del català a l'escola, o sigui, la immersió lingüística.
Nosaltres entenem que Catalunya té les seves singularitats pròpies, el seu fet diferencial, però no creiem que sigui una nació, i per tant nosaltres no som partidaris d'així com vostè planteja. Catalunya és una nació, així nosaltres no ho entenem. El segon és representació a l'exterior. Representació exterior en té Catalunya. El que no pot ser és que la representació exterior, el que pot ser des d'un punt de vista comercial, s'acabi convertint en un instrument per voler crear una diplomàcia paral·lela a la d'Espanya. Això sí que no hi estem d'acord. Per tant, representació exterior des d'un punt de vista de suport comercial o suport cultural a les institucions catalanes amb aquesta matització, doncs jo no diria que no. Des d'un punt de vista diplomàtic, evidentment m'hi nego. I el tercer aspecte, blindatge del català a les escoles.
Sí, la immersió lingüística.
La immersió lingüística. Jo sóc profundament crític en com s'estan fent les coses. A mi la immersió lingüística m'agradaria que fos d'una altra manera. Jo crec que alguns barris d'Hospitalet o de Badalona segurament fa falta més classes de català, i en alguns municipis de la Catalunya interior fan falta més classes en castellà. A partir d'aquí, quin és el model que nosaltres defensem? El que diu que un 30% de les classes han d'anar en castellà, un 30% de les classes han d'anar en català i un 30% de les classes han d'anar en anglès. Aquest és el model.
Sense ànim de polemitzar, perquè jo no sóc de l'oposició ni polític, però em fa la sensació que amb el plantejament que fa poc acord pot haver-hi amb el Junts per Sí i aquesta majoria, perquè és que és radicalment contrari a el que ells diuen. Vull dir, no sé si hi ha un punt d'acord. No, jo no li dic que entre PSOE i PP pogués haver-hi un acord a nivell nacional, però el que és satisfer determinades aspiracions majoritàries o àmpliament sostingudes a Catalunya, ho veig molt allunyat.
Bueno, és que clar, dins del Junts per Sí hi ha un batiburrillo que no s'espassa amb qui es d'anar.
No, però, compte, però jo crec que hi ha una cosa que és evident. Amb els plantejaments actuals de Junts per Sí és impossible arribar a qualsevol tipus d'acord ni seure, vamos, a parlar res, perquè hi ha un mur aquí que diu, escolta, nosaltres volem que Catalunya trenqui amb Espanya, nosaltres volem l'exclusió del castellà, nosaltres volem l'exclusió de les institucions de l'Estat espanyoles a Catalunya, nosaltres volem sortir a Europa i dir que només som Catalunya i que Espanya no forma part de o que Catalunya no forma part d'Espanya. Escolti, amb això no hi podem estar d'acord. Ara, amb tots aquells que siguin disposats a obrir una porta i a estar disposats a jugar dins de les regles del joc que tenim, sense trencar-les, escolti, doncs anem a seure les hores que faci falta, però amb els plantejaments actuals de Junts per al Sí és difícil poder seure més enllà de tindre una conversa educada entre persones assenyades.
10 minuts i acabem el conversa d'aquest dissabte. Dani Lares, endavant.
Sí, torno al model de finançament. Vostè ha dit que està dit, creu que s'ha de modificar, però un aspecte concret, la ordinalitat. Aquí hem dit moltes vegades que Catalunya aporta més, però resulta que proporcionalment no solament aporta al conjunt d'Espanya, sinó que queda molt per sota d'altres comunitats. Creu vostè en aquest principi d'ordinalitat? I segon aspecte, lligat al mateix. Durant molt temps, els sectors independentistes han parlat dels 16.000 milions anuals que diuen que va de Catalunya cap a Espanya, que no retornen. Com ho veu vostè d'aquesta xifra, que a més últimament en parlen poc d'aquesta xifra? Bueno, en tot cas, creu que és real aquesta xifra? Principi d'ordinalitat.
Mira, si en parlem poc d'aquesta xifra, vol dir que ni els propis que la defensen la tenen clara. No caiguem amb trampes. O sigui, que Catalunya mereix un nou model de finançament que sigui més just? Sí, i això ho he explicat. Que ha d'haver-hi un model de finançament que aquelles comunitats que aporten més vegin reconegut aquest sacrifici? Pues jo ja estic d'acord. El que estic plantejant tampoc no és tan diferent del que diu la presidenta de la Comunitat de Madrid, per exemple, la Cristina Cifuentes, no? Però per això que necessitem seure en una taula, com ara estem aquí a la Gran Marina, i posant-se a discutir i dir, escolta, mira, aquí hi ha unes regles de joc i no ens les podem saltar. En base a aquestes regles de joc, què és el que podem fer? Doncs és el que jo estic plantejant. Escolti, doncs a mi em sembla molt bé que els que ells que col·laboren més amb la solidaritat doncs es vegin unes certes compensacions. Doncs a mi em sembla bé, em sembla raonable i em sembla just. La veritat és que sí.
Leandro.
Sí, jo volia preguntar-li si creu que en aquesta, durant aquesta campanya vostè està superant molts prejudicis que hi havia sobre vostè. Creu que aquesta campanya li està permetent ser més reconegut, bueno, donar a conèixer doncs, un perfil polític que no sempre és el que de manera molt matxacona se li estava retenint a vostè quan era alcalde de Badalona?
Pues mire, jo quan em fan aquest tipus de preguntes acostumo... A mi m'agrada contestar amb exemples. Jo he estat alcalde de Badalona durant 4 anys. Badalona és una ciutat, com tots vostès coneixen, majoritàriament d'esquerres, bastant d'esquerres. Com és possible que jo en l'any 2011 guanyés i 4 anys després, quan el Partit Popular li ha anat bastant malament les eleccions a Catalunya i a Espanya, jo no tan sols mantingués resultats, sinó que pugés amb 4.000 vots i passés d'un 33 a un 34,5% del vot? Com és possible? Doncs per una raó molt senzilla. Perquè jo he treballat en base a les prioritats i els interessos reals dels veïns de Badalona. I els veïns de Badalona han vist que jo, per exemple, amb el tema immigració, que és un clàssic que es treu amb mi, doncs jo no m'he dedicat a perseguir a ningú per el fet de ser immigrant o per ser estranger o per ser d'un color, una nacionalitat, una ètnia, sinó que jo m'he dedicat a treballar per intentar resoldre els problemes i, evidentment, doncs, assenyalar i actuar amb aquells que els creaven aquests problemes més enllà de que fossin immigrants o fossin nacionals. És que a més absolutament igual. Ara, el que sí que no he fet mai és, si hi ha un problema, mirar cap a un altre costat. I escolti, si en determinats carrers de la meva ciutat els problemes els creaven determinats individus, i aquests individus doncs tenien un fil conductor comú, que eren d'una nacionalitat concreta, doncs jo deia, escolta, ja tenim un problema que l'estan creant aquelles persones i anem a actuar. En aquests moments el debat prioritari en general és un altre molt diferent, i jo el que faig és afrontar les realitats i intentar portar solucions, no en base al que a mi m'agrada parlar o del que jo considero o es considera que puc ser un referent, sinó la capacitat dels polítics està en saber llegir el que de bo preocupa als ciutadans, i el que preocupa avui per avui és el tema de les pensions, el tema de l'atur, el tema de la situació econòmica i, evidentment, l'enfrontament que alguns estan buscant entre Catalunya i Espanya.
Per cert, ja que parlàvem de Badalona, m'agradaria preguntar-li si en el seu futur polític continuarà lligat a la ciutat.
Jo segueixo sent regidor de l'Ajuntament de Badalona i a mi m'agradaria que abans que després tornar a ser alcalde de la ciutat de Badalona. De moment faré compatible el que és la meva responsabilitat de regidor com pues, de diputat al Parlament, si no soc president de la Generalitat, aleshores no podré ser regidor, bueno. Però bueno, igual com ha fet el Junqueras, que ha estat alcalde de Sant Vicenç i diputat, pues, jo seré regidor i diputat, si no soc president de la Generalitat.
Parlant ara de Sant Vicenç, un segon, Marc, sí. I tornar al que deia la Maria Jesús abans, no? El debat Margallo Junqueras, ministre d'Exteriors amb l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts.
Bueno, també és que...
Déu-n'hi-do, eh?
Jo no sé de quin poble és el Margallo, però...
És valencià,
bueno,
el Margallo.
Valencià, doncs podria dir un valencià de no sé què amb l'alcalde de Sant Vicenç
dels Horts. Bueno, en fi, un moment d'humor a part. Marcos, endavant.
Volia preguntar-li si al partit li va ser difícil convèncer-lo perquè vostè fos candidat a la Generalitat, si li va fer gaire gràcia o no la proposta, i en tot cas si l'hagués acceptat si vostè s'hagués donat la circumstància de ser alcalde de Badalona.
Començo per al final. Si ho hagués acceptat sent alcalde de Badalona, doncs és que no ho sé, perquè com que és una circumstància que no s'ha produït i que tampoc no vaig analitzar, no m'he posat a analitzar els pros i els contres de si hagués estat alcalde de Badalona, si ho podia haver fet compatible o no. No ho sé. Si a mi em va costar molt acceptar la proposta, no em va costar. No em va costar perquè jo era conscient que agafava la representació del partit en un moment complicat, però també era molt conscient que estava convençut que possiblement era la persona que millor podia representar els interessos d'aquells que ens sentim catalans i espanyols en els propers anys en el Parlament de Catalunya. I com que estem vivint uns moments històrics, jo vaig dir, per mi seria molt més còmode. Bé, jo els hi deia abans, jo he estat l'únic amb l'alcalde, que era l'alcalde de Vitòria, i jo som els únics del PP que hem pujat en ciutats de més de 100.000 habitants. Vostès creuen que si jo hagués demanat d'anar-me'n a Madrid, el meu partit no m'ho hagués acceptat? Segur que m'ho hagués acceptat. I per mi seria molt més còmode i molt més agradable anar-me'n a Madrid en aquests moments, com ha fet l'Albert Rivera. No, jo vaig dir que em quedava aquí a Catalunya, que em quedava defensant el que creia, perquè estem en uns moments complicats, m'ho van proposar, vaig dir que sí, perquè estava convençut que li podíem donar la volta, i tota l'evidència que s'està posant sobre la taula, les percepcions que hi ha al carrer i les enquestes que estan apareixent confirmen això, doncs, que li estem donant la volta a la situació i que per davant, i que per davant tenim uns mesos i uns anys molt complicats, que aquells que som referents tindrem que donar la cara a partir
d'aquí. Parlant d'això, a Madrid té una idea clara de qui li agradaria que fos el candidat del PP, el cap de llista de Barcelona del PP, per la Generalitat?
No, miri, amb prou feines tinc jo com per anar assumint el dia a dia, que a mi he quedat sense vacances, encantat, però a mi he quedat, vull dir, és que ha sigut tot molt ràpid. Permeti que li digui que estic pensant en el dia, les eleccions del dia 27, i quan convoquin les generals ja parlarem. Ja.
Perquè aquí el repte és que la gent que no se sent independentista es mobilitza el dia 27, no? Això com se fa?
Doncs explicar...
Costa molts de casa, molt temps, no?
Explicant les conseqüències del que significa no anar a votar. I no anar a votar vol dir que a la millor hi ha uns que sí que hi aniran, que són els independentistes que volen trencar Catalunya de la resta d'Espanya, i que això pot significar, si al final sortissin amb la seva, que Catalunya sortís de la Unió Europea.
Doncs que no faltin les ganes d'anar a votar el dia 27 d'aquest mes de setembre. Senyor Xavier García Albiol, el presidenciable del Partit Popular, gràcies, bona tarda i moltíssima sort d'aquí i fins al dia 27.
Gràcies.
Leandro Lamor, Marcos Pardeiro, Manifesos Canyezares, Joan Corbera, Daniel Arasa, gràcies també a tots plegats. Torrent dissabte que ve, converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant Eurostars Gran Marina, Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.